al matí. Un respir per arribar a tu. Ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts. Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:15 fins a 2:15. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Doncs molt bé, en una setmana atípica també, doncs amb aquesta castanyada, no? Doncs que ens farà doncs a viure d'una altra manera aquesta tradició tan arrelada a casa nostra.
Exacte. La castanyada, la nit dels morts, important, tot això, panellets, castanyes, anar a veure tots aquests companys que havíem tingut abans i que a vegades doncs malauradament no hi són, no? I res, jo estic amb la respiració continguda, la puc deixar anar ja.
Vinga, que tenim moltes ganes de descobrir a la nostra convidada. Ja dic que és convidada, que és una dona.
És una convidada, ui, aquests spoilers, una persona que li agrada viatjar, una persona que té un somriure també preciós i una persona que jo penso que ens explicarà una miqueta i podrem entendre tal com ens sentim, perquè ha escrit sobre això. I jo penso que potser entendrem les raons de l'Àgata parlant amb ella, una miqueta. Aviam si això ens fa veure una miqueta més, entendre-la i comprendre una miqueta més aquesta Àgata, no?
Doncs vinga, anem a presentar-la. Ella és la Rosa Aragay, sabadellenca, professora durant molts anys i també escriptora i també una gran conversadora. Bon dia, Rosa.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, jo tenia dubtes, t'he de dir Rosa o Maria Rosa?
A veure, el meu nom és Maria Rosa, però molta gent em diu Rosa, o sigui, com us sigui més còmode.
O Rosa Maria, o Maria Rosa, o Rosa Maria.
Ho anem embolicant.
No, si ha d'haver la Maria, que sigui davant, Maria
molt
Rosa.
Bé. Sí. No? Molt bé, sí. Doncs a Maria Rosa. Okay. On vas néixer? Va, ara ja tenim clar el nom, doncs on vas néixer?
A quin barri? No vaig néixer gaire lluny, vaig néixer a Sabadell.
Uh-huh. A quin barri?
A casa, a l'hospital...
A l'hospital, a la maternitat que hi havia, em sembla, si no recordo malament, al carrer Creueta.
Ah, així és la mútua dels amos.
Ah, això, uh-huh. Exacte.
La mútua dels amos, més avall d'allà, sí.
Sí.
I això, germans, germanes...
Tinc una germana, però ens portem 13 anys. Ella és 13 anys més jove, eh? O sigui que hi ha una mica de diferència, però bueno, molt bé.
I com ho vas portar? Clar, amb 13 anys de diferència, quan va arribar la germana, com ho vas viure?
Supercontenta, perquè jo sempre havia demanat germans i no venien, no arribaven. O sigui que va ser una alegria immensa quan va arribar. Sí,
sí. I quins records guardes de la infantesa i a quin barri, no? I no sé si fèieu també doncs, a molta vida al carrer.
Sí, Déu-n'hi-do. Jo vivia al carrer Calders, que està cap al final del Sol i Pedrís, per entendre'ns. Allà vivíem amb una caseta d'aquestes angleses i tenia sortida fora i a part del pati doncs, hi havia una porta que encara donava més enfora que hi havia un camp d'oliveres. Caram. I nosaltres jugàvem allà al camp d'oliveres i també al carrer. És
la diva. O sigui que tenies un espai l'eixida, tot això...
Sí, la veritat és que molt bé, molt... Molt diferent d'ara, és clar, molt diferent. Sí.
Recordes els jocs que jugaves o així?
Sí, home, jugàvem a cuit amagar, jugàvem també doncs amb les nines, amb jocs de tota mena, a la pilota, jugar a futbol, però jugàvem a pilota.
I al col·legi, quin col·le vas anar? Com vas
Vaig
començar?
anar a les Salesianes, primer de tot, i després vaig anar a una escola que es deia Roc Blanc, que estava al carrer Laci, que es deia Escola Activa, que en aquell moment, diguem, es potenciaven, i que vaig ser molt feliç en aquella escola. I vaig anar poc, però realment van ser uns anys que els tinc marcats, perquè fèiem coses, diguem-ne, bastant insòlites, insospitades, ens ensenyaven a jugar a escacs, ens portaven a aprendre a nedar, coses que en aquell moment no es feia. O sigui que
I que suposo que et van marcar i que després potser vas interioritzar, no?, per després, doncs, quan
I
van
tant,
passar els anys,
sí.
no?, a dedicar-te a la teva professió com a mestra.
Sí, i tant, sí. Ja ho crec. I després vaig anar a l'Institut Egara.
Home, sí.
Allà vaig fer, diguem-ne, el batxillerat superior i el COU, i després vaig fer magisteri i filologia catalana.
I magisteri on tu vas fer? Sant Cugat o...?
A Sant Cugat, sí. Encara era a Sant Cugat, sí. Sí.
Allà l'escola, no? Allà darrere el monestir, no?
L'escola normal estava al monestir, sí. La veritat és que també va ser un plaer poder-ho fer allà, i tant, al costat del monestir, sí.
Clar, que feies el trajecte aquest amb els catalans.
Sí, i tant. I després a peu. I molt bé, molt bé. I després vaig fer com una mena d'anys, diguem-ne, com sabàtic o de pont, perquè no sabia ben bé què fer, però la meva intenció era continuar estudiant, i com que m'agradava tant llegir la literatura, vaig dir, doncs res, he de fer filologia catalana.
O sigui que ja ho vas tenir clar.
Sí, i això de llegir, què et ve dels pares, et ve de petita, o de petita llegies, o d'adolescent, o...
A veure, a casa meva no hi havia molta afició a llegir, ni tampoc hi havia molts llibres, però jo de petita ja m'encantava, i vaig començar amb el Cavall Fort, van començar a entrar llibres a casa meva, perquè també els demanava jo, i després ja vaig anar a la biblioteca. Jo era una clienta, diguem-ne, assídua de la biblioteca, de la biblioteca de la Caixa de Sabadell.
Aquí aquesta del costat del mercat, no? Ara que és
sí.
la Fundació
Exacte.
Caixa Sabadell.
Sí.
I recordes això, algun llibre així, alguna lectura així que t'agradés o et fes alguna...
Home, a veure, al principi de tot, les novel·les que m'agradaven més eren les de Lenny Blyton.
Els Siete Secretos, no?
Els Siete Secretos i, bueno, i totes les sagues que van fer. I després doncs, vaig anar... La veritat és que a la biblioteca doncs, anava, no sé ni com els buscava ni com els trobava, però anava trobant llibres i de mica en mica doncs, vaig anar llegint una mica de tot. I després, doncs, clar, ja recordo els llibres que em van recomanar a Magisteri, que va ser, doncs, una descoberta, la Mercè Rodoreda, la Montserrat Roig, tots aquests autors que, esclar, em van emocionar. Sí.
M'ha fet molta gràcia això de recordar, no?, aquelles èpoques, quan anàvem a les biblioteques moltes vegades, no?, de joves, i aquell procés de documentació, de recerca, no? Suposo que els llibres sempre han format una part fonamental de la teva vida.
I tant, i continuen ara. Sort en tinc dels llibres, perquè, evidentment, ara estic jubilada i la meva companyia principal són els llibres, i ara amb el confinament, doncs encara més. Sí,
home, hem de dir pels oients que la Rosa està aquí, està preciosa, maquíssima, i darrere té tot de llibres, eh?
Tot de llibres. Sí, això és el menjador, eh? O sigui que després de l'estudi encara n'hi ha molts més.
Encara
sí,
n'hi ha. Sí. I ara això que deia la Raquel, que tu també ets de les que anaves aquí a la biblioteca, allò amb les fitxes encara manuals, amb aquells armariets.
Ja ho crec. I havies d'omplir una fitxa per cada llibre que demanaves. I llavors un senyor s'anava a les profunditats de la biblioteca i tornava amb aquell carretó i de vegades te'l duia i de vegades no.
A vegades t'havies d'esperar i tot això, no?
Sí.
I clar, això és curiós perquè igual, esclar, amb això que deies de Lynette Blyton, clar, igual algun dels llibres que tu llegies, igual també l'hem compartit, igual el mateix.
Ah, doncs sí, podria ser, i tant que sí, ja ho crec. Sí.
Jo em recordo d'aquests dels Siete Secretos, aquells famosos pastels que es menjaven.
Ah, sí, i després que anaven, feien aquelles excursions en bicicleta, que jo no havia pogut fer mai, pensava, però quina sort que tenen, no?, que poden anar lliures sense que els pares els controlin, bueno. La veritat és que, clar, vivia una mica a través dels llibres, també.
Era tot un món, eh? Tot un món fantàstic, sí. Tot aquest dels llibres, era una cosa fantàstica. I això, algun professor que et va iniciar això amb la lectura, recordes algun?
Mira, és que em sap molt greu, però el que em va iniciar potser més, que ara us comentava això de magisteri, no me'n recordo del nom del professor. Però va ser ell que ens va fer llegir, doncs, això, la Mercè Rodoreda, la plaça del Diamant, després la Montserrat Roig, els retrats paral·lels, ens va fer acostar, podríem dir, a tota la literatura catalana i també la cultura catalana. Que, esclar, desgraciadament nosaltres doncs, vam tenir l'ensenyament en castellà i poca cosa coneixíem de la literatura catalana. I va ser aquest professor, que no me'n recordo, em sap molt greu, no me'n recordo com es deia.
I llavors ja vas anar a l'Autònoma. Vas anar a l'Autònoma?
Sí, vaig anar a l'Autònoma i vaig fer... Llavors se'n deia un curs pont, perquè com que havia fet magisteri, doncs vaig agafar el curs pont i vaig fer 4 cursos de filologia catalana, sí.
I vas notar molt el canvi o molt amb això de...
Sí, home, sí, el nivell doncs, era una mica més elevadet que no pas a magisteri, però bueno, magisteri també déu-n'hi-do del que vam fer... Però sí, és clar, diguem-ne, tractàvem els autors, diguem-ne, amb molta més precisió, molt més detall, i llavors vaig tenir uns professors meravellosos com el Joaquim Moles, el Jordi Castellanos, fins i tot el Martí de Roquer, vaig assistir a conferències que va venir a fer. Clar, vaig tenir uns professors, diguem-ne, extraordinaris.
I, Maria Rosa, com és un bon professor, no? Quin percentatge té d'experiència, d'estudis, de passió?
Doncs a mi m'agraden els professors que t'encomanen l'alegria del que t'estan comunicant, no? Si és la literatura, si és la història, el que sigui. M'agraden els professors, diguem-ne, que no improvisen, o sigui, que tenen una part d'improvisat, però que es nota que s'han preparat aquella classe, és a dir, que s'hi han dedicat. I això, vulgues o no, s'acaba notant. Ara, el professor que té molta experiència ja gairebé no li cal la preparació perquè ja li surt d'ell mateix, no? I també és un goig, doncs, això, rebre aquestes conferències que feien aquests professors ja en emèrits, no?, que d'alguna manera doncs, fluïa sense que tinguessin ni un sol paper al davant.
Per tant, un bon professor doncs, neix o es fa?
Les dues coses, penso. Penso que pot tenir una predisposició, però després doncs, també hi ha un aprenentatge.
Doncs escolta amb atenció, perquè ara farem un viatge en el temps, a veure si ho endevines.
Un dia feiner del mes de febrer d'aquest any... Era a principis, amb la Maria Rosa vàrem anar a Sant Martí de Llémena i la Vall de Bianya. I vàrem decidir que l'hora de dinar el dedicaríem fonamentalment, a part de menjar, que jo li comentés l'última redacció de la seva novel·la. I això és el que vam fer. Durant tot el dinar vam estendre... Doncs sobre la taula l'esborrany i jo li anava comentant les meves impressions, les meves suggerències. La Maria Rosa sempre ha tingut la deferència de deixar-me llegir les seves novel·les, cosa que sempre li agraï perquè és un plaer. Bé, quan vàrem acabar les postres, després d'una bona tertúlia, com sempre és amb la Maria Rosa, jo vaig anar cap al lavabo i just quan sortia vaig veure que la cambrera se m'apropava i em va preguntar si érem crítics literaris o si érem crítics literaris però de temes de cuina. I jo li vaig dir que no. i va dir, oh, és que he vist que la noia doncs estava escrivint, i ja vaig dir, tranquil·la, que no, que ella dir que, vaig dir concretament, la Maria Rosa és una escriptora i no es dedica a fer cap crítica culinària ni a escriure llibres de cuina. Diu, i ella em va contestar, oh, quin descans, perquè nosaltres ens lluïm fonamentalment els dies de festa, dissabtes i diumenges, i entre setmana anem tirant. Bé, explico aquesta anècdota perquè, bé, és una excusa per agrair aquesta gran persona, escriptora, viatgera, amant del teatre, del cinema i, sobretot, una gran amiga i una magnífica i excel·lent persona. Moltes gràcies, Maria Rosa, per aquesta llarguíssima amistat que alimenta les nostres vides. Molts petons.
Doncs aquí té el missatge de l'Isidre Carné, amic company de Remar, vaja, amic de tota la vida. Com et quedes? Quines paraules més boniques, no? També les de l'Isidre, i també doncs, m'ha fet molta gràcia com explica doncs, a tota la vostra doncs, això, col·laboració a l'hora de que tu li passes doncs, els teus textos, no? Que això també doncs, suposo que és important, no? Tenir doncs, l'opinió dels altres.
I tant, sí. A mi em va molt bé tenir aquests lectors perquè doncs, em donen una perspectiva nova sobre la novel·la i de vegades doncs, això m'ajuden molt perquè puc rectificar alguna coseta o puc diguem-ne, reflexionar sobre aspectes que potser no m'havia plantejat. Vull dir que em va molt bé.
Tinc una miqueta, ens hem avançat una miqueta amb la novel·la, eh? Amb la Som de Prons.
Però... No passa res. No, aquesta no és la raons de l'Àgata, eh?
No són les raons.
No, les raons de l'Àgata és l'única novel·la que tinc publicada. Exacte. I aquesta que vam comentar amb l'Isidre doncs, fa pocs mesos, és una que he escrit des que m'he jubilat. I ara ja estic escrivint la segona de la jubilació. O sigui que vaig fent, el que passa que el que em falta és trobar algú que me les publiqui. Però... Estic treballant.
I tot i que fem amb un saltet, ens pots donar un avançament o no? De què? O...
Sobre què va aquesta novel·la, vols sí. dir?
O no es pot dir?
Sí, es pot dir. Mira, és la història d'una dona que doncs, té uns 50 anys aproximadament, que és hostessa de vol amb una companyia croata.
Sempre Croàcia.
Bueno, sempre, sí.
Jo, sempre.
És la segona que ambiento a Croàcia, però també l'ambiento a Catalunya. Doncs aquesta dona té doncs, una sèrie de conflictes, diguem-ne, de parella, que ha de resoldre, i doncs, se li planteja un nou horitzó, coneix una persona, coneix un croata, i a partir d'aquesta nova relació doncs, es anirà plantejant la seva separació i, a més, doncs, anirà vivint una petita investigació per veure qui és aquesta persona que ha conegut, perquè no sap ben bé qui és ni què ha sigut del seu passat. Per tant, això és el que puc explicar.
Ostres, ens has deixat ara aquí amb l'ànsia de saber, Raquel?
Mira, sí.
Això sí que és un bon tràiler, un bon teaser de la novel·la. Bueno, jo, clar, i Croàcia per què sempre?
Doncs mira, perquè em sembla que era l'any 2002, jo diria, que vam anar a Croàcia amb el que llavors era el meu marit, ara estic separada, i la meva filla. I va ser un viatge especialíssim. Vam estar 3 setmanes viatjant per Croàcia, vam agafar vaixells, vam llogar un cotxe, vam estar a l'interior, vam estar a les illes i em vaig enamorar del país, però enamoradíssima. I aleshores estava a punt d'escriure les raons de l'Àgata, que ja la tenia al cap, però em faltava l'ambientació. I vaig dir, doncs ja està, l'ambiento a Croàcia. I aleshores doncs, va començar tot aquest, diguem-ne, aquest entusiasme tan fort per la cultura, per la llengua, per les tradicions croates. Tinc una amiga que viu a Dubrovnik, és d'allà, i ens escrivim sovint, ella em va proporcionar molta informació, vull dir que hi tinc força relació, m'agrada, sí.
Doncs, Maria Rosa, t'hem demanat també tres cançons que triessis, cançons que han format part de la teva banda sonora. La primera que hem triat és la de You Have Got a Friend. Explica'ns per què l'has escollida i quin significat té per tu.
Doncs bé, és una cançó molt antiga, com ja podeu veure. És de la meva època, de quan jo era molt jove. Sempre em va agradar i ara la conservo no només pel so, sinó pel que diu. És a dir, l'amistat per mi és molt important. Ara mateix hem sentit l'Isidre, que me l'estimo moltíssim, i tots els meus amics me'ls estimo molt, i compto amb ells. I aquest doncs és un petit tribut que els hi faig.
Doncs vinga, que soni aquest tribut.
When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going right, close your eyes and and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name.
Doncs una cançó preciosa que també doncs, vol ser doncs, un homenatge a tots els amics, no?, que t'han acompanyat a al llarg de la vida, que suposo que aquest és un dels tresors, no?
I tant que sí, i que continuïn acompanyant-me, sobretot.
Sí, sí. Aquesta sensació és molt maca, la cançó, però té aquesta, deixa una cosa dins, no? Deixa una... que és molt...
un sentit... Com si... Sí. Una mica com de tristesa, vols dir?
Sí, va, de tristesa maca, per això.
De nostàlgia, això, no?, potser.
Sí, sí. De bonjour tristesa, una
tristesa maca. De... Diríem com una emoció, com una emoció, sí.
I sobretot quan la canta també el James Taylor i amb la...
I tant, sí.
És un regal.
Una meravella.
Rosa, volíem posar-te ara doncs, a una nota de veu d'un dels teus alumnes, que se'n recorda moltíssim de tu i que has de descobrir qui és.
Hola, molt bon dia. Doncs bé, a veure, jo el que porto de la Rosa és una frase que em va dir fa molts anys. Fa que la conec gairebé 20 anys, jo diria. I recordo doncs, això, sent més jove, devia estar-li explicant alguna cosa. Estava molt atabalat jo, explicant, no parava de xerrar. I recordo que ja estava al sofà prenent un te i estava com molt més tranquil·la. I devia haver estat parlant un parell o tres de minuts sense parar. I quan li vaig preguntar quelcom, va respondre ella amb una pausa, va dir, tot arriba, com dient, fill, tranquil, amb calma. I bé, va ser una frase que va quedar marcada en la nostra existència, la diem sovint i sempre riem d'aquesta. Doncs res, una salutació ben forta a tots els oients de l'Alegria de Viure i que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.
Doncs una abraçada ben forta. Saps qui és?
Sí, qui és? El Manel Díaz. Sí, tant.
Això és... No li hem dit, eh? No li hem dit.
No. Era el joc que volíem fer. Important que encara se'n recorda, eh? D'aquella frase, o sigui, a vegades la importància, no? Com et marquen determinades paraules.
Va arribar o no va arribar? Va arribar o no va arribar?
Sí, amb ella han arribat moltes coses i encara n'hi ha moltes per arribar, perquè diguem-ne que és un exalumne especial, perquè un cop, diguem-ne, va acabar el segon de batxillerat, que jo l'havia tingut, doncs no, ens vam anar veient, de tant en tant ens vèiem, jo li portava algun llibre, comentàvem alguna cosa, i bé, va anar sorgint doncs, una amistat que hem conservat fins ara i que doncs, és una joia tenir-la, la veritat.
Has dit un alumne... Clar, 20 anys, eh? Has dit un alumne especial. No sé si sí. Penses que hi ha bons i mals estudiants i no sé si creus que l'administració col·labora prou a l'hora doncs, de millorar l'ensenyament, també.
Mare meva, aquest tema donaria per moltes hores, però, a veure, jo sempre he sigut una persona molt vocacional, i vaig fer-me professora perquè realment ho portava a dintre, m'ho he passat sempre molt bé fent classes, però he tingut algun problema, evidentment, com tothom, no? Aleshores, el problema principal de l'ensenyament, penso aquí, és la massificació. Llavors, les ràtios haurien de ser més petites, perquè sobretot en batxillerat treballàvem amb 38 alumnes i així, la veritat, que diguin el que vulguin, però no és el mateix treballar amb 18 que amb 38. I aquest seria el canvi que jo faria més radical. Però, a banda d'això, he trobat sempre alumnes fantàstics que ens hem avingut, que hem disfrutat, que ens ho hem passat molt bé junts. Vull dir que això és... Em sembla que el Pep em preguntava abans de començar el programa si enyorava les classes, si enyorava el fet d'estar en actiu. I l'únic que enyoro, bueno, enyoro el contacte amb els companys i també doncs, aquest contacte amb aquests alumnes que et donen l'alegria de viure, també.
Aquella sensació quan has de començar la classe, no? Que tens sí. encara tens... A mi encara em
passa... El neguit, no? El neguit. I avui descobrint la trajectòria vital i professional de la Maria Rosa Aragay, professora i escriptora sabadellenca, i ara escoltant doncs, aquesta altra cançó que ha triat, que ens ha fet doncs, agafar un respir en aquesta alegria de viure, aquesta dolça remor de cada tarda. Per què l'has escollida, Rosa?
Doncs mira, és una cançó que fa molts anys que m'acompanya, també, la Maria del Mar Bonet m'agrada molt, i és una peça doncs, que m'ajuda, diguem-ne, al recolliment, una mica com gairebé a la meditació, i et dona molta pau, i no sé, m'hi sento molt, molt segura i molt tranquil·la.
La música t'ajuda en el teu procés creatiu?
M'ajuda, però no en el moment en què estic escrivint. És a dir, quan escric no suporto, podríem dir, cap soroll. Ni la música, res. Necessito silenci absolut. Però abans o després la música m'ajuda molt perquè la veritat és que també m'acompanya i em fa sentir molt bé, em fa sentir moltes emocions i tant la clàssica com la més moderna m'agrada molt, sí.
I escriure amb ordinador o escrius amb ordinador?
amb ordinador, sí. Vaig començar escrivint a mà. Però després, com que ja es van començar a imposar els ordinadors, la veritat és que m'hi vaig acostumar molt ràpid i ara ja sempre ho faig amb ordinador. Sí.
Allò. I sí, mentre sí. Vas escrivint, vas sentint també les emocions i totes les... T'impliques o és més... O
sí,
ja ho professionalitzes? Sí. O ho professionalitzes?
Home, hi ha de tot. És a dir, hi ha moments en què et deixes anar i després hi ha altres moments que dius... M'ho haig de repassar i posar-hi una mica de fredor perquè, si no, doncs, la forma se'n pot anar, saps? O sigui que hi ha d'haver una mica de tot.
I ets molt perfeccionista? No sé, per exemple, quan vas escriure la teva novel·la, Les raons de l'Àgata, no sé si vas dedicar-hi molt de temps doncs, a escriure, a reescriure. Ets molt perfeccionista?
Llargament.
Ho soc, però potser encara en podria ser més, perquè diuen que sempre es pot millorar una obra, no? De manera que sí, gairebé sempre les novel·les que he escrit he trigat 2 anys, 2 o 3, per fer-les, i llavors sempre ja has de fer una altra ullada i bueno, sempre seria millorable. Sempre,
clar, però també has d'arribar a un punt de dir prou, fins aquí, no? Sí, perquè si no mai
sí,
acabaries,
sí.
No?
Sí, perquè a més a més et tornes una mica boja, eh? Sí, sí, sí. tant.
I hi ha una part, no? És això, vaja, que és un tòpic, però hi ha una part teva, no? Els teus
sí.
escrits,
sí.
l'art
sí, sí.
que has fet, tot
I
el
tant.
Que estàs escrivint, aquests sí. articles que també escrivies, el nou...
Tot el nou, sí, no. vaig escriure 6 anys, durant 6 anys vaig escriure un article diari que em va arribar doncs, a gairebé a saturar perquè, mare meva, és que això d'un article... No, diari, setmanal, perdó. Perdó. Diari ja seria...
Ja seria...
Pitjor.
Una bogeria.
Però,
sí, sí.
Clar, que...
sempre hi ha una part de tu, uh-huh. perquè sobretot el que has viscut, el que has experimentat, doncs tot això apareix en la teva escriptura. I després hi ha una part d'imaginació, també.
O sigui que per conèixer també una miqueta la Rosa hem d'anar a Croàcia.
Si voleu, sí. I sí. A més, si voleu anar acompanyats del llibre, doncs encara més. Sí.
Recorre una miqueta tot el que expliques i tots aquests mm-hmm. paisatges, entendrem una miqueta més a la Rosa, no? Potser.
I tant. Sí, 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 ja ho crec.
Doncs ara el que fem és escoltar l'últim missatge de veu del poeta i exalumne del Ramar, Víctor Mañosa.
Bon dia a tothom. Bon dia, Rosa. Rosa, m'han demanat que faci un petit comentari sobre la Rosa Aragai que jo conec. I així d'entrada... He pensat que quin encert això de tenir-te tu a un programa que es diu L'Alegria de Viure. Perquè si he de destacar alguna cosa que m'alegra de poder compartir amb tu és aquesta voluntat de gaudir de la vida, malgrat els entrebancs i les ensopegades. La voluntat de fruir d'allò que ens eleva, com la música o d'allò que eixamples les nostres vides. I parlo, esclar, de la literatura. Posant-nos en altres pells que ens són alienes i que són les nostres. Aquesta paradoxa. Oi? La Rosa i jo ens vam conèixer als anys 80, quan ella era una jove professora i jo un marrec pagat de si mateix, com a bon adolescent. Així que, si us sembla, passem per ara aquesta etapa. I diguem, Rosa, que ens vam reconèixer en un altre moment de les nostres vides, a partir d'una conversa a la plaça del Mercat, i d'un correu, i d'un altre, i fins avui. I quin regal que és rebre un dels teus correus, que comparteixis amb mi els llibres que descobreixes, allò que has vist al teatre, o un apunt d'un lloc on has anat. Un d'aquests llocs que no són els del nostre neguit de cada dia. Rebre els teus correus, Rosa, són un regal. Gràcies. Els oients que estan escoltant l'entrevista ja s'hauran adonat que una de les teves virtuts, la que més admiro, la que més t'envejo, és l'elegància. La teva parla elegant, el teu gest elegant, la teva escriptura elegant. Perquè suposo que a l'entrevista parlareu de la teva narrativa, és clar. I també aquesta sensibilitat exquisida i aquesta voluntat d'envoltar-te de bellesa. Rosa, com diu el poema de Rilke, que m'enllaçaves al teu darrer missatge, en una versió esplèndida de Joan Vinyoli, dia de tardor, que ens sigui donat uns dies més de sud per parfer-nos i que penetri en nosaltres, com el vi, la suprema dolçor. Gràcies, Rosa, per ser a la meva vida i per tot allò que em fas aprendre.
Doncs gràcies també al Víctor. Quines paraules més boniques, quin regal d'amistat i quina dolçor de missatge.
És que ja veieu que el Víctor parla molt bé, però molt.
Molt poèticament, eh? Molt
sí.
fantàstic. Sí,
és que ell és poeta.
Exacte.
Clar, sí.
I ara jo constato que l'estem veient, això. Esperem que els oients ho escoltin també i sapiguem transmetre mm-hmm. aquesta elegància, eh? Té una compostura
de
que
fet,
no molt bé.
De fet, aquesta elegància també doncs, a la teva narrativa ha vist o de fet has guanyat molts concursos no? literaris. De què et serveixen també doncs, aquests premis?
Sí, són premis que he anat guanyant a mesura que han anat passant els anys amb narracions curtes, eh? Uh-huh. És a dir, no amb novel·la. Sí. I la veritat, doncs clar, cada un que ha arribat doncs, ha sigut una alegria, l'he celebrat i bueno, he estat molt contenta. El que passa doncs, és que quan llavors et dediques potser a la novel·la, que és més llarga, ja porta més problemes a l'hora de trobar un editor que te'l vulgui publicar. Això és el que em sap greu, diguem-ne, de tot plegat. És a dir, t'esforces molt, no?, a escriure i a crear, doncs, tot un món i que després, doncs, tinguis aquestes dificultats. Això sap una mica de greu. Però, vaja, que per la resta estic molt contenta.
Doncs, Rosa, nosaltres també molt contents, però se'ns acaba el temps. Ens has de recomanar un sabadellenc o sabadellenca que comparteixi amb nosaltres també la seva alegria de viure.
Sí, doncs, evidentment, ja tenia pensat qui us recomanaria i és ni més ni menys que el Víctor Mañosa, el que acabem de sentir ara.
I per què el tries? No? Per què el tries? Explica'ns.
Doncs perquè és un dels sabadellencs que jo conec, que us pot interessar més i que no ha passat pel vostre programa.
Doncs l'apuntem, eh?
Això vol dir que ens escolta, eh, Raquel?
Que bonic, encantadíssims que ens escolti i nosaltres avui de descobrir la seva alegria de viure, que no t'hem demanat també quan perds l'alegria, perquè evidentment tots passem moments difícils, complicats. Maria Rosa, on intentes trobar-la?
Doncs intento trobar-la en els racons més amagats que tenim, en la música, en la literatura i en els amics.
Doncs amb aquest missatge, Josep, ens quedem, eh? Jo crec que ens ha donat aquí els ingredients també per tots agafar, doncs, força en aquests moments complicats. Una abraçada molt forta des de la distància a tots dos.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi adéu, molt gràcies, bé, bon dia.
Gràcies, adéu, bon dia. Adéu.
Al matí, amb Raquel García.